I en directe des de Ràdio Vilafant, a les veus del matí, estem a punt de parlar amb l'Helena Crespi, que és psicòloga i sexòloga amb una àmplia i reconeguda trajectòria professional. És col·laboradora habitual de mitjans de comunicació tradicionals i també digitals, on aborda l'educació sexual des d'una perspectiva feminista i no normativa. Helena Crespi, moltíssimes gràcies per aquesta estoneta amb nosaltres en directe des de Ràdio Vilafant. És un plaer.
Igualment, us dic, moltes gràcies per convidar-me i per voler parlar de llibre, també.
Que té tela, eh? Que és un llibre intens, d'aquells que no s'acostumen a posar damunt de la taula, no? Què passa quan el posem damunt de la taula, Helena?
Bueno, que es remouen coses, s'aprenen coses i es qüestionen coses que ens han ensenyat històricament d'una manera i que potser ha faltat un matís important, més inclusiu, no? Llavors, clar, dins hi ha temes punxeguts, hi ha temes divertits i en el fons hi ha una reivindicació d'una sexualitat saludable, no? Per tothom, però sobretot per l'educació sexual que fem per la nostra canalla.
Per què precisament l'educació sexual continua sent un tema tan incòmode, fins i tot encara avui, a aquestes alçades? Què està passant, Helena? Què creus?
Doncs jo crec que la sexualitat continua sent un tabú a dia d'avui i encara no tenim integrat que és quelcom natural tan normal, i utilitzo aquesta paraula expressament, com pot ser la digestió, el gaudir de ballar, no? I de, no sé, de qualsevol altra cosa que podem fer, no? Mm-hmm. Nosaltres tenim un cos amb la sexualitat incorporada des d'abans de néixer i sembla que encara ens la mirem com si fos algo moralment qüestionable, i és que tots els anys de l'educació sexual tan censuradora que hem rebut tenen el seu pes. Llavors, hem aconseguit parlar-ne molt més de sexualitat, però potser ens hem oblidat la part més profunda, no? En parlem de manera superficial i de manera quantitativa i potser n'hem de parlar de manera més natural i qualitativa.
I justament suposo que això és el que et va portar a presentar aquest llibre a Blaconellos, tan pensat per pares com per fills, que està com dividit en dues parts, aquest llibre. Sí. Dos en uno.
És un dos en uno, sí. De fet, a més, el llibre ara és una reedició, o sigui, l'original fa temps que pulula, però jo necessitava actualitzar-lo perquè hi havia coneixements que amb els anys jo he anat millorant i el que em queda. I llavors volíem donar-li com una altra pentinada, perquè sé que hi havia famílies que el buscaven, ja no el localitzàvem, havien esgotat l'edició, i vam decidir treure'l, fer-li quatre canvis, actualitzar el contingut i tornar a portar damunt de la taula de moltes famílies aquest llibre, que és això, és un dos en uno perquè té una part que està orientada directament a famílies i que intenta englobar l'educació sexual des de l'edat més primerenques de les criatures fins a que més o menys assumeixen l'adolescència, no? o l'entrada de l'edat adulta. Però també hi ha una part molt important, que per mi és molt imprescindible, que és la part d'adolescents, on la idea és posar damunt de la taula temes importants que crec que l'adolescència s'ha de qüestionar per tenir també una millor sexualitat i també unes millors relacions, no?, sexoafectives.
I justament perquè no acabi passant això, no?, que hi hagi com aquesta distància entre pares i fills.
Mm-hmm. Sí, és molt xulo, perquè a més és que aquest llibre està il·lustrat per una persona molt especial, que és l'Elisenda Soler, que és amiga meva, és una artista, capta molt bé el missatge que jo volia posar, i una de les coses que crec que ha captat molt amb les seves il·lustracions és aquest espai de família, no? De som família, la teva educació sexual és responsabilitat meva, per tant, anem a construir aquest espai conjunt, i el llibre llavors el que pretén és donar eines també, no? Perquè les famílies sovint anem molt perdudes sobre com fer educació sexual. Llavors, crec que és un combo fantàstic, no? El meu contingut i les superil·lustracions de l'Elisenda Soler.
Totalment d'acord, eh? És que és un llibre que fins i tot el podríem pintar.
Sí, sí, sí. Aquesta és la diferència que hi ha. L'edició anterior, que tenia una part del dret i l'altra del revés, estaven com col·locades diferents, les il·lustracions ja estaven pintades. I aquest cop vam dir, fem un blanc i negre i donem l'oportunitat de qui necessiti treure aquests dots més artístics pugui pintar. I jo ja he començat a pintar-lo, o sigui que animo també a que mentre es llegeixi es poden pintar coses i llavors la informació també es processa diferent.
Helena, què passa quan a casa no es parla precisament de sexualitat? Qui acaba ocupant aquest espai? Perquè ara està estava pensant i fent reflexions, segurament som la primera generació que ens atrevim també una miqueta a posar damunt de la taula aquest tema.
Sí, i clar, el posem damunt de la taula amb tota la nostra motxilla de mala educació sexual que hem rebut, no? I que ens hem hagut d'espavilar moltes vegades, no? I totes les generacions que ens precedeixen també. Llavors, clar, quan ens posem a dir, ostres, aquest tema és important, vull encarar-lo amb la meva canalla, no sabem gaire què fer. Tenim com clars, hi ha com certs missatges que sí que potser han canviat en un percentatge de les llars, no tothom ho ha incorporat, com parlar, per exemple, de, no sé, doncs de, hi ha com potser dos temes, la menstruació i els límits, no?, de qui pot tocar el teu cos i qui no, que crec que hi ha alguna part de famílies que ho han incorporat, n'hi ha d'altres que encara no hi han entrat. I això ens costa relativament poc, però hi ha moments en els que veiem comportaments de curiositat sexual de la nostra canalla que ens posen nerviosos o no sabem fins a on explicar per si ens estem passant de la ratlla, no? I si estem donant més contingut del que tocaria, no? I llavors a vegades no sabem, no tenim conceptes clars, no tenim a vegades la idea de com es diuen les coses i per això a vegades necessitem, doncs això, una mica com de guia, d'orientació, de glosari inclús, per tenir clar que no hi ha límits, no? I que si no ho fem nosaltres, que és una mica el que demanaves, no? Què passa si no ho fem les famílies, no? Doncs que després ve la societat amb aquest model de sexualitat masclista, racista, grassofòbica, LGTBI-fòbica, és a dir, tots aquestes discriminacions i ho aprenen i a més van a buscar contingut sexual, que és molt lògic que tinguin curiositat, doncs suposo que no us sorprendrà si us dic que ho van a buscar doncs, a la pornografia o inclús a la literatura de contingut eròtic, que s'està construint un gran nínxol de literatura juvenil per noies, sobretot, on el còctel és sexe explícit i dic amor, per dir-ne alguna cosa, perquè evidentment no és amor el que surt allà, no? O sigui que van a buscar-ho perquè no ho troben a casa i ho troben a la resta del món, no? I no necessàriament bé.
Exacte. El llibre també parles precisament de la marca de gènere i des del naixement, no? De com això ens pot condicionar la manera com vivim el cos i també el desig que aniria potser una miqueta relacionat amb el que comentaves ara, no?
Sí. És que, de fet, mira, una de les coses que també van motivar el com fer el contingut del llibre doncs venia d'arrel d'alguns missatges que em deien, ostres, que la meva nena es comporta com una nena, no? Ho porta a la sang, això de ser nena. I llavors és un... Bueno, clar, cadascú també té un temperament concret, però no només és un tema biològic que puguis tenir certes característiques. El com es desenvolupen aquestes característiques, aquesta part que pot ser més genètica, té un grau d'influència molt gran al com ens eduquen. I ens eduquen amb aquest biaix de gènere, no? A les nenes, des de ben petites, se'ns explica com ser nenes en aquest món i els nens com ser nens. Queda molt clar perquè quan a un nen, per exemple, li proposes alguna cosa que la societat diu que és femenina, a partir de certa edat et diu que no. De petits tots ens movem de manera força barrejada amb els temes de gènere, però la canalla ja des de molt petits entenen què és de nens, què és de nenes, quina roba, quin comportament, quins jocs, no? Quin to de veu inclús, quins temes de conversa. Llavors, aquesta marca de gènere hi surt des del principi per intentar donar un cop de mà a les famílies per veure que no és biològic que jo em comporti com la societat espera que em comporti, no? Que hi ha gran part d'aquest aprenentatge, d'aquest biaix de gènere, no?
Sí, com comentes en el llibre també, no? Aquesta marca de gènere ja la portem fins i tot des d'abans de l'embaràs. És molt fort, vull dir, és que crida com molt l'atenció, no ens hi hem parat mai a pensar d'aquesta manera.
Sí, i entenc que són temes que inclús poden ser dolorosos perquè són coses que fem perquè hem normalitzat i sovint no ens qüestionem el per què fem les coses. Llavors jo poso damunt de la taula el qüestionament i hi ha gent que no li agrada això, també ho dic.
Clar.
Val? Però clar, quan nosaltres tenim com la necessitat de saber a través d'una ecografia què portem a dins, ho fem amb aquestes expectatives de gènere. Ens imaginem que si ens diuen que és un nen, nosaltres ja ens imaginem coses. Si ens diuen que és una nena, ja ens imaginem unes altres coses. I llavors hi ha també un petit acte que pot semblar molt innocent, pot semblar molt tonteria, però que és una de les primeres marques de gènere que viuen els bebès, és el posar arracades o no. Per què marquem a les nenes? No? Doncs per saber com m'he de referir a aquella persona, com l'he de tractar, com una nena. No? Llavors, el que pot passar com una tonteria, com un petit detall estètic, perquè és que les arracades queden molt bé, si només fos això posaríem arracades a tots els bebès i no ho fem així. No? Llavors, la idea no és flagelar-nos si ho hem fet o ens ho han fet, sinó reflexionar, que crec que és un tema que ara mateix estem en un moment en el que necessitem titulars, necessitem sí o no molt clars, i crec que el més important és, no sé, aquesta part del mig, la reflexió, el debat, el qüestionar, el per què fem les coses i no castigar-nos per haver-les fet, sinó que tenir clar el per què es fa, no?
Exacte, també tens raó amb aquesta part, no? De dir, ostres, podem ser nosaltres mateixos sense haver d'entrar, no, en tot aquest món d'etiquetes i s'han de fer les coses de determinada manera, que tot això ens acaba passant factura, tard o d'hora.
I tant, fixa't quina factura més gran. És a dir, venim, aterrem en un món en el que les etiquetes estan super anclades, super marcades, des d'una perspectiva extremadament binària, i des d'una perspectiva biològica que ni tan sols respon a la realitat, però no em fico aquí, que si no, no en sortiré. Ara que necessitem? Necessitem explotar totes aquestes etiquetes, i per això hi ha com aquest allau, que hi ha qui es pot sentir una mica abrumada per tanta etiqueta nova, no? Dins de les orientacions, les identitats, etc., els models relacionals. Però surt aquesta explosió perquè les que hi havia fins ara, que eren molt estrictes i molt petites, no representaven a tothom, no? Llavors, ara estem en aquest ventall de possibilitats que hem de batallar fort perquè encara molta gent no respecta aquesta diversitat, no? Llavors, és una diversitat que ha existit sempre, però que ara s'ha vist l'oportunitat per explicar-ho en veu alta, no? I sé que això pot despistar algú, però el més important potser no és entendre-ho ni conèixer totes les etiquetes ni definicions, sinó respectar que hi ha persones que potser evitem les diversitats més enllà del que el model normatiu ens ha dit, no?
Quin creus, Helena, que és l'error més freqüent que cometem com a adults, com a pares, quan intentem educar sexualment?
Doncs mira, potser el primer que se m'acudeix és el pensar que l'educació sexual és una cosa que ha de començar en un moment donat a partir d'una xerrada en concret, no? L'educació sexual comença des d'això, no? Des d'abans de néixer. Aquestes expectatives de gènere ja són educació sexual, el com ensenyem, com es diu el cos, ja és educació sexual, la relació que ensenyem a tenir amb el cos també és educació sexual, no? Llavors, ens anem adaptant a entendre que l'educació sexual ha de ser un si vols tenir relacions sexuals tingues mesura, que ens hem oblidat que la sexualitat és molt més àmplia que les relacions sexuals, que sí que potser apareixen més quan les volem compartir a partir de l'adolescència, però abans l'educació sexual ja hi és, no? I potser l'altre és entendre que la sexualitat, ens costa entendre que la sexualitat és natural i que està bé que la nostra canalla vulguin explorar, vulguin descobrir, que no hi ha res de dolent, no? Que és tal qual, natural com la vida mateixa, no?
Què vol dir per tu també tenir una vida sexual sana i afectiva?
Doncs, clar, mira, jo tinc un món ideal dins meu, que és molt meravellós, però que no s'assembla gaire al món que estem construint, no?
Per això t'he dit per tu.
Sí, per mi, en aquest món ideal meu, una relació sana és aquella en la que jo puc realment descobrir quin tipus de relació m'interessa, on puc veure i acceptar de manera molt natural qui em desperta el desig o l'atracció, i en el que, a més, hi ha un respecte, no? Hi ha unes ganes de construir alguna cosa, duri més o duri menys, no? Vull dir que l'important és sentir que tu tens la confiança i la tranquil·litat per relacionar-te sexoafectivament amb algú i que l'altra persona també es relacionarà amb tu des del respecte i la confiança, no? I des del plaer, que potser és el gran oblidat en tot plegat, no? El plaer tan purament sexual com el plaer relacional, és un gust quan tu estableixes relacions sanes amb la gent del teu voltant, no? I m'agrada molt aquesta idea perquè ara mateix sembla que si no tens una relació tòxica, no tens una vida sexoafectiva en moviment, no? Doncs no, des de les relacions sanes, saludables, plaents, també es té molt de moviment, no? Per tant, mira, el món ideal de la Crespi, que en dic jo, incorporaria aquest tipus de relacions.
Helena, aquest llibre suposo que ha estat construït amb totes aquestes famílies amb les quals tu hi tens un vincle més que especial, no? T'has basat en totes aquestes històries més personals per poder treure'n l'autèntica essència, tant dels adults com dels joves?
Sí, clar, jo tinc un avantatge ara mateix, ja fa una mica de vertigen quan algú sents que et presenten, que diuen que tens com una carrera ja, no?, com molt assentada, i és perquè fa 20 anys que em dedico a això. Llavors, després de 20 anys i de gairebé 45 d'experiència personal i 20 d'experiència professional, hosti, hi ha com un bagatge important, no?, de totes les famílies que han acudit a mi, que a més de totes les famílies que també han acudit amb les meves companyes. Tinc una xarxa de professionals de la salut sexual molt gran i molt meravellosa, i ens expliquem moltes vegades, no?, per veure si és algo que només ens passa a nosaltres o que ens passa a totes. El treball amb adolescents, que porto doncs 20 anys fent-lo, tot això i totes les experiències viscudes, ui, llavors alguna també de personal, està clar, doncs es barregen per com confeccionar aquest llibre que pretén ajudar en les situacions que moltes famílies s'han anat trobant al llarg de la seva vida i que es seguiran trobant. Sí, sí.
T'acostumen a aturar pel carrer i preguntar-te cosetes o explicar-te la seva vida o demanant i buscant alguna solució?
Digues.
No, tinc curiositat, és que ara hi he pensat. Dic, jo suposo que, clar, amb un tema que és tan tabú, quan ens trobem a la Crespi, com dius tu, pel carrer, és que, clar, em venen ganes, no?, d'aprofitar i preguntar tot allò que no m'atreveixo a fer, vés a saber amb qui.
Sí, mira, potser no tant per preguntar, o sigui que la gent coneguda aprofita per preguntar-me, però sí que em trobo, i és divertit perquè a vegades vaig pels llocs de la meva canalla i de volta em diuen, però per què t'ha parat aquesta dona, mama, no? La coneixes, no? De tant en tant em trobo que hi ha gent que potser segueix la meva feina, que suposo que no pot evitar parar-me i dir gràcies per la feina que fas. I això per mi, o sigui, jo t'ho dic ja com amb els ulls ja mig plorosos, perquè és molt potent, perquè són moltes hores, no totes les hores que dediquem a la nostra feina són remunerades, moltes són per amor a l'art, i quan de cop i volta algú et para pel carrer i et diu això que vas explicar l'altre dia a mi m'ha ajudat a fer X, això no té preu, no? I rebo també molts missatges per xarxes d'agraïment, a les xerrades que faig, llavors sí que aprofiten perquè fem més un de tu a tu i t'expliquen situacions. La veritat és que no, això no es paga amb diners i és molt meravellós.
Una altra cosa que volia destacar del teu llibre, que són aquests moments de reflexió, no? El portar-ho a l'escriptura terapèutica fa com que hi posem molta més consciència.
Sí, perquè és que al final també em trobo, i després de molts anys de treballar em trobo amb gent que a lo millor et ve i et diu és que he fet 3 cursos de no sé què, m'he llegit 2 llibres de no sé què quantos i encara estic que no sé. No? Llavors, és clar, és que a vegades ara estem en un moment on tot ho consumim ràpid. No? Algú treu un curs d'algun tema que ens interessa, el comprem, és un curs online, veiem la presentació i la primera lliçó i ja l'oblidem. No? Agafem llibres, els llegim, pum, 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 i el guardem. Ostres, jo, i és una mica també marca de la casa, perquè no és el primer llibre ni serà l'últim que he fet d'aquesta manera, no? Amb espais per parar-te i apuntar. Parar-te i reflexionar, perquè si tu no t'ho portes al teu terreny, si tu no ho reflexiones allò en la teva vida, en la teva quotidianitat, és una cosa més que t'ha pogut dir algú expert en el tema, no? Llavors, no, això ho hem de portar al terreny propi, no? Per ajudar-te a entendre la teva pròpia història i tot allò que estàs construint a partir d'això, no? Llavors, per mi és molt important. Sé que tothom no tindrà temps de fer tota la feina que jo proposo en el llibre, però aquest parar i pensar-ho, si més no, ja és un pas molt important per fer bona feina amb el contingut que hi ha aquí.
I ja per anar tancant, jo amb tu m'estaria molta més estona, t'atrauria molt més suc, però el temps és el que és amb ràdio, ja ho saps, Helena.
Ja ho saps, sí,
no sé si recomanaries utilitzar aquest llibre d'una determinada manera, si fer-ho junts, per separat, per capítols...
Mira, sí, jo moltes vegades el que recomano ja és un avís que hi ha en el llibre és si tu ets una mare, un pare, algú de la família que t'interessa, comença per la teva part, però després segueix i llegeix també la part d'adolescents. I amb els adolescents també els hi recomano, no? Llegeix també la part de les famílies per entendre que s'estan com en dimensions separades, però que tot està en el mateix lloc. Llavors, jo, per exemple, La meva canalla els hi he llegit jo, i a mi m'agrada molt el poder fer una lectura compartida, perquè crec que ara mateix passem, a vegades hi ha famílies que tenen poca oportunitat de passar temps amb la seva canalla, no? Llavors llegir-lo, comentar-ho, o, ei, mira, he llegit això, us ho llegeixo, parlem, no té, llegeix-te això i ho comentem, no? Obrir com aquests espais de diàleg seria com la imatge ideal del com m'imagino una família llegint el llibre. Hi ha una imatge al centre del llibre on hi ha tota la família que està com esmorzant amb el llibre damunt de la taula i per mi és com l'imatge ideal, no? Entenc que això, com més gran és l'adolescent, més difícil serà, però no és, mai és tard, no?, per començar a intentar-ho. Per tant, per mi seria com molt meravellós, no?
Llegir inclús les notes aquestes de reflexions?
Sí, i tant. Inclús el dir, mira, jo he fet aquesta feina, he apuntat això i mira, vull compartir amb tu. Està clar que no cal compartir-ho tot, el dret a la intimitat també és important, eh? Però sí que pot estar bé, no? El dir, per exemple, llegir el llibre pensant, això ho apunto i vull apuntar-ho perquè quan el meu fill, la meva filla, no, la meva canalla s'ho miri, vegin què he apuntat, no? Seria molt guai. Mira, jo m'estic aquí muntant una història on la família, cadascú apunta coses d'un color i així sabem qui ha apuntat què, no?, per reflexionar conjuntament. Això seria l'ideal. O sigui, que no sé si el món ara mateix, aquest món tan ràpid que vivim, està apostant perquè passem aquest temps de qualitat en família, no? Però per mi seria ideal.
Helena, un plaer haver pogut compartir aquesta estoneta amb tu parlant del teu últim i nou llibre, Habla con ellos de sexualidad, amb les il·lustracions de l'Elisenda Soler. I esperem que això només sigui el principi de molt més, eh? O una continuïtat, vaja, de tot el que ha de venir.
I tant. Moltes gràcies.
A tu, Helena. Bon dia.
Una abraçada. Adéu.
Igualment, gràcies.
Entrevistes, actualitat i música a les veus del matí.